Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica. Benvingudes i benvinguts i de nou les gràcies perquè ens acompanyeu un dia més. Hola, Ricky.
Hola, Candela. Què tal? Bona tarda, senyores i senyors. Efectivament, aquí estem. I res, per compartir amb tots vosaltres, amb tots vostès, amics, amigues, nens, nenes que ens esteu escoltant, doncs aquesta estoneta, xureta aproximadament, potser no arriba. I res, per fer-vos 5 cèntims del que ja habitualment doncs, fem a les tardes, no? Generalment sempre toquem el tema de les audiències, també el tema de la música, el tema també de les notícies que es produeixen tant a la ràdio com a la televisió, més a la televisió que a la ràdio, perquè sempre és més noticiable el tema televisiu. I, evidentment, escoltar bona música.
Sí.
Bona música.
Això al final,
avui,
però...
Avui tenim una bona... Bueno, sempre, no? Procurem que la selecció sigui bona, però avui és algo molt, molt, però que molt maco, i a més que a la Candela li agrada molt. Li agrada molt.
Exacte.
Bé, abans de res. Sí, abans de res no, perquè ja portem una estona xerrant.
Sí.
Però sí que recordarem un 19 de novembre del 2018, perquè la sèrie espanyola La Casa de Papel...
Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así.
No.
¿Cómo te suenan 2.400 millones de euros?
Mamá, estoy pensando en irme de viaje.
Doncs va rebre el premi Emmy Internacional a la categoria de millor drama durant la celebració de la 46a edició d'aquests guardons.
Sí, dels Emmy. Confesso que no he vist ni un sol capítol d'aquesta sèrie.
Oh, doncs escolta, ja no saps el que et perds, eh?
Es veu que és molt bona, però mira, no n'he vist cap ni un. Doncs ja ho saben. I també us recordo, perquè ara darrerament se n'ha parlat molt del tema, i se'n parla molt del grup i... de la noia aquesta que ho ha deixat, de l'Oreja de Van Gogh.
Sí, l'Edurne.
L'Edurne. Va, doncs mira, un dia com avui, però de fa ja un munt d'anys, és que no ho dic de memòria. La cantant de l'Oreja de Van Gogh va dir adeu-siau, aquí os quedáis.
Molt bé. I ara estan sense cantant, no?
Sí, inclús...
La Maya Montero, vols dir tu, no?
La Maya Montero, sí. Inclús s'ha especulat que podria tornar-hi...
És com un misteri, aquest grup,
sí,
eh?
És un misteri, li consultaré al professor de
debò. Clar.
A veure què m'ha de dir.
Clar, home.
Sí, em dirà que l'orella és sorda. O sigui que... Bueno, anem a canviar de tema, també és musical i... Oh, bon grup de heavy, eh? Aquesta gent es diuen Scorpions i són del mes d'octubre, com jo.
Fa una colla d'anys que s'arrosseguen pels escenaris, que escoltem la seva música. Doncs inclouen a Pamplona i Barcelona. Atenció als que us agrada aquest tipus de música, o en concret aquesta formació. Barcelona també a la gira, atenció, del 60è aniversari.
Una bestiesa. Doncs sí, les dues úniques actuacions de la banda.
A l'estiu, eh?
A l'estiu, concretament...
De l'any que ve.
Sí, clar.
De l'any que ve, no d'aquest any, eh?
No. El 15 de juliol serà en el Navarra Arena, aquest concert amb els seus grans èxits. I, evidentment, el 29 de juny, que ja això ja estava anunciat, serà el Rock Fest de Barcelona. Són els dos únics concerts d'aquesta gent que van començar la
que
seva...
Que faran a l'estat espanyol, perquè en fan
sí,
altres,
home,
eh?
Sí, però no, Espanya, Pamplona i Barcelona, i aquí s'acabó la història. Aquesta gent van fundar el grup a Hannover, perquè són alemanys, però a l'Alemanya
occidental
a l'any 65.
I des d'aleshores...
Mira, l'any que van venir els Beatles a mira, Barcelona, veus? A Espanya.
L'any que ve que farà 60 anys, sí. Però ara que en portem 59 d'aquesta formació, han venut més de 110 milions d'àlbums.
Una bestiesa. Una bestiesa.
Sí.
Bueno, i no deixant la música, també s'han entregat els Latin Grammy. I mira, tot torna. Des d'aquest paio on té? Doncs mira, encara hi és.
Estem escoltant una de les últimes cançons de Juan Luis Guerra.
Tú me invitaste a una fiesta, niña, para saber en qué yo estaba.
Perquè Juan Luis Guerra, aquest dominicà, va ser el principal guanyador dels Latin Grammy, que van celebrar un quart de segle. Se'n va anar a casa amb quatre guardons, eh?
Molt bé. Ara farà aquella cançó, ojalá llovieran Grammys, no? Ja?
Ja li hem plogut,
ja li hem plogut, eh?
Ja li hem plogut.
També va ser un èxit, lo de Nanti Peluso.
Mm.
I Edgar Barrera, que van treure cadascun d'ells tres premis Grammy, sense oblidar-nos que l'amic Carlos Vives també doncs, va ser escollit com a persona de l'any en aquests guardons llatins.
Sona molt bé, eh? Juan Luis Guerra.
Home, i tant.
Home,
i tant.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Doncs tornem a tenir en Joan Marc Miralles amb temes pendents.
Sí.
És clar, vull dir, es té el temps que es té,
sí.
I hi ha molts temes. Sembla que no.
És veritat. I a més, això dels forats negres és un tema inacabable, eh? Vull dir, perquè clar, és negre, és negre, és negre, no hi ha llum, ja no... I clar, s'ha de saber coses del tema, no? I ens va quedar pendent la setmana passada aquesta nova teoria que podria explicar la misteriosa energia. Jo li he preguntat al professor de Debò, però no... El professor d'Arbó, però no...
No.
Ni punyetera idea dels forats negres.
Home, no, clar.
No en sé.
El professor Miralles li hem de preguntar.
El professor Miralles. Com està el professor Miralles?
Hola, bon dia. Bon dia.
Estàs bé, Miralles?
Sí, molt bé, molt bé. Aquí.
Bueno.
Doncs que duri.
Sí, s'està bé aquí.
Que duri. Això d'aquesta nova teoria...
Sí.
Clar, de la teoria s'ha de passar a la pràctica, però ja està tot dit.
No. A veure, aquest tema és...
Va per llarg.
Sí, no, encara.
I tant.
Ja... Està just al principi, això, eh? Mm. Però és un tema que relaciona els forats negres, o una teoria que relaciona els forats negres amb aquesta energia que no sabem ben bé el que és, però que representa el 70% del nostre univers i que fa que l'expansió de l'univers s'acceleri amb el temps, eh? És a dir, que l'expansió cada vegada sigui més ràpida. Sabem que aquesta energia... No sempre ha estat la força dominant o la part dominant del nostre univers. Això va canviar fa uns 5.000 milions d'anys. Abans la matèria era la força dominant, bueno, la matèria i l'energia que coneixem era la força dominant de l'univers, però fa uns 5.000 milions d'anys les tornes van canviar i a partir d'aleshores l'energia... aquesta energia que li diem energia obscura, va començar a dominar i a fer que l'acceleració, que l'expansió s'accelerés. No? I ara hi ha un grup d'investigadors que ha sortit amb una nova teoria, que és que els forats negres i aquesta energia estarien d'alguna manera lligats. Que els forats negres potser podrien ser l'origen d'aquesta energia. I com és aquesta? Com els hi ha sorgit aquesta teoria? Bueno, primer hem vist una cosa que és força curiosa, eh? Que els forats negres semblen ser més grossos que el que un s'esperaria. Com hem vist això? Pues, sí. Observant recentment amb aquest nou instrument que permet observar les ones gravitatòries, el LIGO, doncs han vist que les col·lisions de forats negres es fan entre forats negres que són força més grossos que el que un s'esperaria de la teoria de forats negres que es formessin a partir d'estels normals. No? Primer es va pensar que això podria provenir del fet de que els forats negres, bueno, durant el temps que existeixen abans de fusionar-se i de crear ones gravitatòries que s'observin, pues, absorbeixen matèria i això fa que s'engreixin, no? La matèria que van absorbint fa que de forats negres, que són una quarantena de vegades la massa del nostre Sol, passen a ser forats negres de 50 i 60 vegades la massa del nostre Sol. Però, bueno, això és una miqueta una teoria que té algun petit defecte. El petit defecte és que les fusions de forats negres, quan n'hi ha dos que estan força a prop, es produeixen molt ràpidament. I com que es produeixen molt ràpidament, no els donaria temps a créixer el suficient o absorbir prou matèria per engreixar-se. I que, bàsicament, els forats negres que veiem, que col·lisionen els uns amb els altres, pues serien els forats negres originals que es van crear. No haurien tingut temps d'engreixar-se. Aleshores, aquests investigadors han dit, bueno, potser és que amb l'expansió de l'univers els forats negres també s'expandeixen i guanyen massa. I com guanyarien aquesta massa? Com guanyarien aquesta massa de més? Pues seria que la matèria que està a l'interior del forat negre, quan es va crear, bueno, la teoria diu que al final acaben amb una singularitat, amb un punt únic. Bueno, i això també és una cosa que en la teoria no acaba d'agradar massa. Aleshores, el que farien és que la matèria es transformaria en aquesta energia obscura, d'alguna manera, amb un procés que encara no s'explica, una miqueta com va passar en el Big Bang, en el qual l'energia obscura que va fer l'expansió inicial del Big Bang es va transformar en matèria i energia que coneixem nosaltres. Una espècie de procés invers. I és veritat que en l'interior dels forats negres es donen les condicions, unes condicions similars a les que hi havia a l'origen del nostre univers. Doncs a una física que encara nosaltres no entenem perquè no tenim les teories físiques per explicar aquests primers mil·lisegons del Big Bang en aquestes condicions que eren molt similars a les que es donen en el centre dels forats negres, en aquesta espècie de singularitat que fins i tot Einstein en el seu moment va dir que no hi creia, i per això no creia en els Big Bangs, en els forats negres, ni en el Big Bang, perquè hi havia una singularitat inicial i ell no era amant d'aquestes singularitats. Són problemes matemàtics que no tenen solució, no tenen cap solució senzilla, no en tenen cap de solució en realitat. I doncs, per resoldre aquesta teoria, resoldria en dos en uno el problema de la singularitat en el centre, al mig dels forats negres, i també l'origen d'aquesta energia obscura. Bueno, per testejar això, el que estan fent aquests investigadors és de mirar la distribució de forats negres en l'univers i si realment hi ha una connexió entre els forats negres i l'energia obscura, com que aquesta energia obscura ha anat creixent en el temps, vol dir que el nombre de forats negres també ha anat creixent en el temps, i doncs el que estan mirant és a veure si es veuen més forats negres amb el temps, avançant en el temps, que no pas en el passat. I doncs és el que estan mirant, estan fent un gran aixecament de dades amb un telescopi que està a Arizona i que en principi tindria de donar, pues, al cap de 3 anys d'aquest aixecament de dades, prou dades suficients per testejar aquest tipus de teoria.
Escolta una cosa, Joan Marc, tu has dit que els forats negres s'expandeixen, no?
L'univers s'expandeix. I aleshores hi hauria una espècie d'acoplament entre l'univers i el forat negre que faria que el forat negre també creixés amb el temps, com creix l'univers. En realitat creixeríem tots, no només els forats negres. És a dir, tot La massa de tot aniria creixent a mesura que l'univers es va expandint.
Vale, vale. O sigui, que el forat negre es fa més gran, per entendre.
El forat negre es fa més gran, sí, més pesat.
Més...
Sí.
Vale, 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 vale.
Sí, 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 sí.
Molt bé, molt bé.
Però nosaltres també ens aniríem fent més pesats, eh?
Sí, sí.
I no parlo només dels polítics, que ja ho són
que molt. Que ho són molt, sí, ho són massa.
No. Tot, en realitat tot es faria més pesat amb aquesta teoria.
Sí.
El que passa és que el forat negre, com és una cosa que és, ja que és molt grossa, molt pesada, molt concentrada, ho notaria més que no pas nosaltres. Nosaltres ho notaríem, no ho notaríem en realitat.
Ja,
eh?
Ja. Vale, vale. Molt bé, doncs anem amb un altre tema.
Sí, el misteri de la temperatura de la corona solar.
Corona solar, eh?
Que
corona.
També està sent investigat, en aquest cas, per la Parker Solar Probe, que és una sonda, no?
Sí, és una sonda que es va llançar l'any 2018, que va ser la NASA que el va llançar l'any 2018.
Sí.
I, bueno, quin és aquest misteri de la temperatura de la corona solar?
Sí.
Ens hem d'imaginar que el Sol és una gran bola de gas en el qual es produeixen reaccions termonuclears en el seu interior, és a dir, els àtoms d'heli es fusionen, els àtoms d'hidrogen, perdó, es fusionen per crear àtoms d'heli, i aquesta fusió llibera molta energia, aquesta energia escalfa tot el gas,
sí.
I doncs a la superfície del Sol i fa molta calor, i fa uns 6.000 graus centígrads, i ens escalfa a nosaltres,
sí.
I emet llum, també, aquesta llum que veiem està a la superfície solar. Però més enllà de la superfície solar, al seu voltant hi ha tota una zona que en diem la corona, que fa part de l'atmosfera del Sol, l'heliosfera, en el qual s'hi troba un gas molt més diluït, en aquest cas una majoria d'hidrogen i després una bona part d'heli també, diluït però molt més calent que no pas la superfície solar. És a dir, que l'atmosfera del Sol, la corona solar, és molt més calenta que no pas la superfície del Sol.
Carai, cosa més curiosa, no?
Sí, és curiós, perquè tothom pensaria que si és la superfície que escalfa l'atmosfera...
Sí, hauria d'estar més calenta, clar.
Hauria d'estar més calenta la superfície, bueno, és el que et diu la segona llei de la termodinàmica, és a dir, normalment, el calor va del més calent cap al més fred, i escalfa el més calent, escalfa el més fred. Doncs si la calor va de la superfície del Sol cap a l'atmosfera, doncs l'atmosfera no pot estar més calenta que la superfície del Sol, perquè això invalidaria la segona llei de la termodinàmica.
Sí, sí.
I aleshores tindria un problema, perquè també això és la mateixa llei que regeix el pas del temps. És a dir, el temps va cap a una direcció, endavant, i no va enrere.
Ja, clar.
Doncs la segona llei de la termodinàmica diu exactament el mateix. La calor va cap a una direcció i no va cap a la contrària.
Sí, sí.
Però, doncs, hi ha un misteri. Per què aquest gas, aquesta corona solar, està a milions de graus centígrads, milions,
imagina't.
I la superfície està a milers. Hi ha una diferència de mil vegades.
Carai.
I, doncs, com pot ser això? Bé, fa molts anys que hi ha diverses teories que intenten explicar això. En realitat, aquest gas de la corona solar, que ho podem veure, per exemple, quan es fa un eclipsi, i es tapa la superfície solar, es veu tota aquesta zona de la corona, que són tots aquests ratxos, aquesta llum més difusa que es veu. Nosaltres així, a simple vista, no la podem veure. Tampoc recomano a ningú mirar directament al Sol, però la llum, o la majoria de la llum, prové de la superfície i doncs ens tapa aquesta corona. Només la podem veure durant els eclipsis. I doncs, per intentar investigar i veure quina de les teories que hi ha té la raó, es va enviar aquesta sonda, la Parker Solar Probe, el 2018, que el que fa és passar a través de la corona solar. Clar, és una zona que és molt calenta, ho acabo de dir.
Fa milions, no?
Milions de graus, i per passar en aquesta zona a milions de graus, el que fa és que ha d'anar molt ràpid. Quan dic molt ràpid, realment és la sonda més ràpida que mai ha fet l'home. Actualment està viatjant a una velocitat de 196 km per segon, que és l'equivalent a 705.000 km per hora.
Oh,
és dos vegades la distància de la Terra a la Lluna en una hora.
En una hora?
En una hora.
Però,
hosti. Sí, sí. És a dir, va tan ràpid que fins i tot es pot dir que va a un percentatge de la velocitat de la llum. Va a 0,06% de la velocitat de la llum. I doncs aquesta sonda també experimenta efectes relativistes com els que havia previst Einstein. És a dir, que els seus components es degraden menys ràpids, envelleixen menys ràpid que no pas nosaltres. Si
escolta, no, dic, de què està feta aquesta sonda?
No, hi ha un escut de titani, després hi ha tota l'electrònica, bueno, un escut de protecció de temperatura, molt, molt...
Clar, perquè és que amb la temperatura que ha de passar, vull dir...
Sí, sí, encara que passi molt ràpid, la nota, la temperatura.
Home,
El pròxim passatge per sobre de la... per la corona solar passarà només a 6 milions o 7 milions de quilòmetres de la superfície del Sol. Mm. Que realment passa molt i molt a prop de la superfície del Sol i molt endins de la corona solar. I doncs, el que ha vist aquesta sonda, que està donant voltes al Sol des del 2018, i ha fet el 30 de setembre, va fer el seu passatge número 21 a la proximitat del Sol, i el 6 de novembre va passar a 317 quilòmetres de Venus. El que utilitza és l'òrbita de Venus i l'òrbita al voltant del Sol per anar-se accelerant cada vegada. Cada vegada ha anat passant més a prop i més ràpid per la corona solar. El pròxim passatge ho farà el 24 de desembre. Serà el primer dels últims passatges al voltant del Sol. Es preveu encara que hi passi unes 6 vegades, entre el 24 de desembre i el 12 de desembre de l'any vinent. I doncs, sí, em volies dir alguna
cosa? No, molt interessant.
Sí, doncs, el que fa és observar a veure què veu en aquesta corona. Té diversos sensors que observen a veure què veu, què passa a dintre aquesta corona, que podria explicar el fet que estigui més calenta que la superfície solar. I el que he vist és que el camp magnètic del Sol té dos tipus d'elements. Uns elements, el camp magnètic del Sol té uns elements que van cap a fora, que empenyen l'energia cap a fora, però d'una manera contínua, i després té elements que es tornen a reconnectar a la superfície del Sol. És a dir, que el camp magnètic surt, agafa l'energia i la torna a empènyer cap a la superfície del Sol. I quan aquests dos elements, els que van cap a fora directament i els que es reconnecten, xoquen, creen com una espècie de pertorbació, una espècie de bossa que enganxa l'energia i la transporta cap a la corona solar. I allà, quan arriba a la corona solar, s'allibera i escalfa. Aquesta energia escalfa la corona solar. És a dir, que serien unes espècies de no sé com explicar-ho ben bé, de retrocessos que enganxen l'energia, retrocessos o pertorbacions del camp magnètic que enganxen aquesta energia, aquestes bosses, i aquesta bossa d'energia la transporta cap a la corona solar. A veure, és que calentar la corona sí que sembla que sigui complicat, no? Que es necessiti molta energia. En realitat no se'n necessita tanta d'energia per calentar la corona solar, com que és un material que ja està molt, molt ionitzat, com a l'heli, que ha perdut els seus electrons, viatgen lliurement a dintre d'aquest gas que ja està molt, molt recalentat. En realitat es necessita molt poca energia. Es necessita un quilowatt per metre quadrat per calentar aquest plasma que està a la corona solar a temperatures aquestes de milions de graus, la temperatura a la qual es troba. Per fer una analogia, si cobríssim la superfície del Sol de màquines de rentar, escalfaríem aquesta energia escalfaria la corona solar a les temperatures que les observem. Amb màquines de rentar.
Ja veus.
Que no necessitaríem molta energia. És per això, però és un sistema que és molt eficient, És la corona solar és un gas, que és un plasma, que és molt eficient en capturar la calor perquè està ionitzat. I doncs aquesta energia per calentar-la el transporta al camp magnètic, aquestes bombolles del camp magnètic. I la solar, i la Parker ha anat observant aquestes reconnexions, ha anat observant aquestes espècies de bombolles transportades pel camp magnètic cap a la corona solar que fa que s'acletin. Doncs els científics ara pensen que aquest és el mecanisme principal de calentament. Aquestes bombolles de camp magnètic, aquests retrocessos del camp magnètic que transporten l'energia cap a la corona i l'escalfen a la temperatura que l'observem.
Bueno, com sempre acabarem amb música.
Sí, sí.
Acabarem amb música, sí, a més, sí. Ara la Candela ens explicarà la història, perquè el que escoltareu, que és d'Antonio Carlos Jobim i Joao Gilberto, té una història.
Una història que té 66 anys.
Sí, 19 de novembre del 58.
En una sessió nocturna, un dels èxits de la bossa nova i de pas de la música popular brasilera, el tema Desafinado, que Jobim havia escrit amb text de Newton Mendoza, en l'enregistrament una mica complicat, Gilberto i Jobim van acabar com el rosari de l'Aurora.
Sí, fotent-se uns crits impressionants.
Cridant, insultant-se, però es veu que això ja anava amb ells. No, sí. no era un fet extraordinari.
No, eren una mena de germans Gallagher, que es deien el nom del porc i es tiraven els trastos al cap, però, clar, en brasiler i no germans, però es veu que feien molt bon tàndem, no?
Home, ara ho escoltarem.
Vale.
Perquè amb aquesta peça, Desafinado, ens acomiadem fins demà. Adéu-siau.
Adéu, que vagi bé.
Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Thank you.
Thank you.